solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris. El concepte d'esclavitud ha anat mutant al llarg dels segles, igual que ho ha fet la societat. Les cadenes físiques ara s'han transformat en formes més subtils d'opressió i de violència. El que no ha canviat és l'objectiu final d'aquesta pràctica, el mercadeig de persones. El tràfic d'éssers humans és una de les formes contemporànies d'esclavitud i el segon negoci més lucratiu del món, amb volums de carn i ossos que es poden comprar i vendre amb la finalitat d'explotar-los i obtenir el màxim benefici. Els nous esclaus tenen majoritàriament rostre de dona, perquè la prostitució forçada és la pràctica més estesa en aquest món de màfies, deutes i enganys disfressats de promeses. Però no únicament, perquè hi ha altres formes d'explotació, com el treball forçós, la mendicitat, els matrimonis forçats o per cometre delictes. Hem conegut la Maria i la Victòria, supervivents d'explotació sexual. Dones joves, mares provenents de l'Amèrica del Sud, que en un moment de la seva vida van veure en la prostitució una sortida per poder alimentar la família. La vulnerabilitat és un esquer perfecte per a les màfies. A la primera, un conegut li va oferir un bitllet per viatjar a Espanya amb la condició que s'havia de prostituir. Un cop aquí, va trobar-se amb un context que la va esquerdar físicament i emocionalment. A la segona, el marit la va vendre a una xarxa que operava a la Xina. L'entitat Sicar Cat Adoratrius fa molts anys que té cura de dones i infants víctimes del tràfic. Un 60% de les persones que ha atès han estat captades per algú proper. Són dones que ja porten incorporada una motxilla carregada de violència prèvia que dificulta encara més el seu procés de recuperació. Perquè encara que aquestes dones tinguin la sort d'escapar-se o de ser alliberades, les violències continuen en els processos judicials. Moltes no volen denunciar. No confien en les autoritats per les experiències traumàtiques que han tingut als seus països d'origen o en el trajecte. I a les que denuncien no se'ls pot garantir la seva protecció. Per tant, fer el pas és un acte de valentia. Només l'any passat, el Sicar Cat va atendre gairebé 200 persones de 33 nacionalitats, sobretot de Nigèria, Venezuela i Colòmbia.
Solidaris. Tothom té una història.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
El tràfic de persones és una de les formes d'esclavitud del segle XXI. Segons dades de les Nacions Unides, al món hi hauria uns 2,5 milions de víctimes del tràfic d'éssers humans. L'Organització Internacional del Treball estima que es tracta d'un dels negocis criminals més rendibles al món, ja que es calcula que mou uns 150.000 milions de dòlars anuals. La majoria de les víctimes són dones, que són esclavitzades per ser explotades sexualment. Però el tràfic d'éssers humans també contempla l'explotació laboral, la captació de persones per cometre delictes, els matrimonis forçats o el tràfic d'òrgans.
Però les dades en aquest delicte no són reals.
Lluís Moreno, cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans de la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal.
Sí, les dades reals són les dades d'un delicte patrimonial. El tràfic de persones és que no es denuncia, però és que moltes vegades no es denuncia perquè ni la pròpia víctima és conscient de que és víctima i llavors no pot denunciar. En comparació amb el que qualsevol ciutadà pot veure des del carrer, i ja no només parlo de l'explotació sexual, sinó també la laboral, del que es pot veure amb el que es denuncia és un tant per cent mínim. O sigui, les xifres, les estadístiques per explicar el fenomen no es poden fer servir perquè no són reals.
Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera.
En el cas de Catalunya, si parlem del tràfic amb finalitats d'explotació sexual, per exemple, es desconeix el número de dones que es poden trobar en aquesta situació. El que sí sabem és el perfil de les víctimes. Són noies que majoritàriament provenen de Llatinoamèrica, Nigèria i Romania i que en les investigacions que els Mossos d'Esquadra fan als clubs de prostitució responen a un patró concret.
però el més habitual és una noia jove que acaba d'arribar, que quan li demanem la documentació no la té i que és, físicament ja se li veu com més espantada que una altra, no? Però sobretot per la seva situació administrativa, si és irregular. A partir d'aquí és molt important l'entrevista que fem. Sempre fem una petita entrevista amb ella, amb aquestes noies, en la que busquem una sèrie d'indicadors, no? I amb aquests indicadors ja ens poden servir a nosaltres per determinar si podem estar davant d'una víctima de trata. Amb el hàndicap, que moltes vegades les pròpies víctimes de trata no es reconeixen com a víctimes, que això és un gran problema per la policia i per les entitats.
L'any passat, els Mossos d'Esquadra van alliberar 12 dones en aquesta situació i van detenir 16 persones acusades de tràfic amb la finalitat d'explotació sexual. Però la pandèmia està fent més difícil detectar aquests casos.
I el que sí que hem vist és que els locals grans estan oberts i funcionen, i van funcionant, però que s'ha perdut molta oferta de prostitució al carrer. I s'ha perdut no perquè ja no hi hagi demanda, sinó perquè s'ha invisibilitzat una mica més, o bastant més, ficant aquestes noies a pisos. Sí, el panorama, el dibuix que podem fer nosaltres de com ho tenim a Catalunya és la demanda continua, però les noies estan més amagades.
Pel que fa a les màfies, és impossible dibuixar-ne un perfil homogeni. L'únic que tenen en comú és que són itinerants.
L'única cosa que tenen en comú les màfies és que es volen lucrar amb l'activitat d'una persona. I després hi ha moltes organitzacions de diferents nacionalitats que cadascuna d'elles delinqueix a la seva manera. O sigui, no té res a veure com trafica una organització xinesa a una dona per explotació sexual que com ho fa una de sud-americana. El trasllat d'una, per exemple, d'una víctima xinesa, una noia, és per avió. En canvi, d'una noia nigeriana, normalment és una travessa del desert i després un viatge en patera. És que no té res a veure. No té res a veure ni com es capten, ni com es traslladen i després ni com se... ni com es fa l'explotació. Per exemple, les noies de Nigèria, normalment la seva explotació és al carrer, a la via pública. Les noies xineses no, normalment la seva explotació és a pisos. Llavors les màfies itineren totalment. De fet, quan es detecta una xarxa de traficants i es comença a actuar sobre ells, s'ha de ser molt prudent, perquè tenim aquesta mobilitat. Si s'han de desplaçar de Catalunya a Madrid, ho fan, però també a fora d'Espanya. Sí, tenen molta mobilitat.
Es calcula que a Europa hi ha 140.000 dones atrapades per motius d'explotació sexual i que una de cada 7 dones que exerceixen la prostitució ho fa com a esclava víctima del tràfic. L'Estat espanyol, segons l'Associació per la Prevenció, Reinserció i Atenció a la Dona Prostituïda, és el primer país d'Europa i el tercer del món en el tràfic de dones. Pel que fa a la demanda de prostitució, Espanya és el tercer en el rànquing mundial de països després de Tailàndia i Puerto Rico.
Dijous 3 de la tarda, en un lloc indeterminat de Barcelona. Els noms dels testimonis que apareixen en aquest programa han estat canviats per preservar-ne el seu anonimat.
Sabré olvidar porque el silencio no da opción cuando uno canta y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar. Sabré olvidar.
Hola, María, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
María, 30 anys, originària d'Amèrica Llatina. Té dues filles al seu país, de 5 i 12 anys. Fa un temps que viu a Barcelona.
Tu eres d'un país d'Amèrica Llatina. ¿Cómo era tu vida allí?
Muy normal, dentro de lo que cabe. Pues soy madre de familia, tengo dos hijos y pues totalmente entregada a mis hijos, por decirlo de esa manera, siempre trabajando. Hasta que ciertas situaciones del país, sistema de salud, cuestiones así, que fueron afectándome de cierta manera, más que todo en relación con mis hijos. Entonces ya veía que las opciones de trabajo no me estaban dando lo suficiente como para tener que mis hijas tengan el bienestar. Y decidí emigrar.
Tú vas a otro país del continente, ¿verdad? A buscar un futuro mejor. ¿Qué contexto te encuentras? ¿Puedes trabajar?
Llegué trabajando y pues en realidad el inconveniente que había en ese país era que si te iban a dar el empleo, te daban un periodo de prueba no remunerado. Y entonces, bueno, uno lo tenía que aceptar porque sí, porque si es la única opción que tienes y no conoces a más ningún otro medio como conseguir un trabajo, bueno. Y no te pagaban lo que correspondía normalmente, abusaban mucho. Y así es que tú vas buscando otras opciones. Estuve en varios trabajos y pues siempre había un abuso diferente. Hasta que ya, como quien dice, tú dices, aquí yo no hago nada, no se da para más. Hasta que llega el punto que hasta el cuerpo también se agota.
¿Cuánto ganabas?
Sí, el sueldo mínimo en ese país, te hablaré en dólares, el sueldo mínimo era alrededor de $600. A mí me estaban pagando 180 más o menos. Y de los 180 yo tenía que pagar 100 y algo, 140, no recuerdo mucho, el alquiler. Entonces en realidad no me quedaba nada. Y en el trabajo me daban la comida. Entonces, no me alcanzaba el sueldo. Entonces, el no poder, o sea, el no estar con mi familia ya me dolía. ¿Qué estaba haciendo? No estaba mi presencia, pero tampoco estaba ayudando económicamente para sustentarlo. Y siempre estuve viviendo sola en ese sentido.
¿Mujer, joven, sola?
Aparte de eso, por ser mujer, estar sola, los hombres que están pendientes a ti y no de buena manera. Entonces ahí también habían ciertos tipos de abuso y que uno en ese momento uno dice, ah, yo puedo con esto, o uno dice, ah, esos son, sabes, pequeñeces ante situaciones que a uno le preocupan tanto, pero al final sí llega el tiempo y te das cuenta por lo que pasaste y dices, sí, ese era un tipo de abuso y en el punto en que estoy hoy yo no lo permitiría ya cuando vea las alarmas en otro sentido.
Luego, claro, en esta situación, con un sueldo que no llega, una situación precaria también de acoso.
Total.
Por parte de, pues, de personajes poco recomendables, te llega la oportunidad, para decirlo así, con muchas comillas, de venir a España.
Sí.
¿Cómo te llega esto? ¿Qué te proponen?
Yo me sentía totalmente frustrado. La palabra exacta era esa. Porque duré casi un año y en un año yo no había logrado ni un objetivo de lo que me había planteado. Y entonces en lo que yo me expreso, simplemente me estaba desahogando con una persona conocida acá. Y dice, bueno, hay una opción, te puedes venir, pero aquí se hace esto, prostitución. Ok, sí, es algo como que no tenía ni siquiera el pasaje para regresarme a mi país. Y no hacer una decisión de que me voy a ir más lejos. Bueno, si realmente eso voy a cumplir ciertos objetivos, yo dije que sí, yo sabía lo que venía. Pero una vez que llegué aquí, ya las cosas cambiaron.
Claro, porque tú estabas en una situación muy frágil, de mucha vulnerabilidad. Claro que es una decisión muy difícil.
En la situación que estaba, yo siempre pensaba en cosas positivas, de que, bueno, me va a ir bien, me va a ir mejor, no va a ser difícil, ¿sabes? Claro. Uno mismo dándose ánimos, aunque tú sabes, claro, que te estás mintiendo a ti mismo, pero claro, tú misma te estás dando ánimos. Y eso fue lo que hice.
Y esa persona, María, te puso en contacto con otra gente, ¿no? Y esta te compró un billete de avión.
Habían quedado en comunicarse conmigo, pero no lo hacían, pero como fue todo de un día para otro, casi no había ni chance de comunicación. Ya yo tenía el pasaje comprado. O sea, que no hubo ni chance de comunicarme con nadie. Me enviaron todo por correo y esperando el mensaje nunca llegó porque ya era fecha de viaje, ¿sabes?
Todo muy rápido.
Todo súper rápido. Y al venirme fue que ya llegué y, bueno, un poco asustada, sí, bastante. Estando con la persona, él me dijo, me trató muy bien, claro. Me explicó, bueno, el pasaje costó tanto, pero me tienes que dar tanto.
¿Qué te costó? ¿Te lo puedo preguntar?
No recuerdo mucho. Pero sí, es lo que me estaban cobrando. No era ni 5 veces la cifra, ni 6. No era nada exagerado. cuando mucho lo duplicaba o algo así, no recuerdo. Pero yo no lo veía todavía como una alarma de que, ¿sabes? Yo, bueno, está bien, es un favor que me están haciendo, pensaba yo. Si lo voy a hacer el dinero, bien. Y yo dije, bueno, pago eso y me voy, porque es un favor, una opción y ya, vamos a ver cómo me va. Resulta que el lugar no era bueno.
¿Dónde te trasladaron al llegar aquí?
Taxi, hacia el lugar donde iba a estar.
¿En una otra ciudad?
Sí, sí, exacto, otra ciudad donde iba a estar.
¿En un club?
Un club. Y una noche, ponte que de repente, ay, bueno, con un cliente me daba chance de pagar la casa. Y con los otros dos, bueno, ¿qué voy a hacer? O pago la deuda y voy rebajando, que eso son nada, a diferencia del monto, o lo envío para mi casa. Era siempre como que, ¿qué hago? Hay veces que prefería enviar para mi casa, porque necesitaba, yo estaba ahí era para eso, no iba a pasar igual que anterior. Y otras veces pagaba la deuda, sí, pero habían prioridades. Además de que no todos los días se trabajaba. Pasaban muchas chicas por ese lugar, las que venían igual que yo y las que venían por su cuenta, que se podían ir cuando quisieran. Que claro, que uno miraba a las que se podían cuando quisieran como que ojalá pudiera yo ir.
Cuéntame, María, ¿cuáles eran las normas que pagabas de al final de alquiler, ¿no?, para poder vivir?
40 euros diario.
Si multiplicas, son unos 1.200 al mes, ¿no?
Sí, la habitación.
La habitación. ¿Y las normas de este establecimiento, de este lugar?
Bueno, yo no me podía ir hasta que no pagara la deuda. Ese no fue el principio, lo único. Me debes tanto, pero no te puedes ir hasta que me pagues la deuda. El lugar estaba totalmente con cámaras por todos lados, hasta los pasillos de las habitaciones, de donde uno estaba. Las salidas, entradas, el lugar donde trabajabas, todo, hasta la puerta de tu habitación. Lo único donde no había cámara era tu habitación. Entonces, ya sabían dónde tú estabas moviéndote. Y bueno, igual así yo no veía las cosas. Y yo, bueno, pasó un mes y medio. Llegó otra chica igual que yo. Ella, al comunicarse conmigo y hablar conmigo y decirme cómo se sentía, era totalmente como yo me sentía. Era como que ella mi salvación y yo la de ella.
¿Tú cuándo eres consciente, María, de que las cosas no van a ir bien? ¿En el mismo momento que pones los pies en este club?
No, en el mismo momento no, porque yo, como te dije, que no era una cifra extremadamente, yo dije, ah, bueno, es un favor y bueno, está bien, es un préstamo, vamos a decir. Pero ya cuando pasó mes y medio, que llegó otra chica igual que yo, que hubieron percances con otras personas y ya yo me iba dando cuenta como que, ¿sabes?, que aquí se maneja algo raro. Y entonces yo hablé con el jefe. Ahí yo busco una manera como de quererme ir. Y le dije que yo me iba a ir, que está bien, yo le podía pagar su deuda, pero yo me iba a ir de ese lugar, que es que tampoco estaba haciendo el dinero. Entonces, no dejó.
Entiendo que tampoco podía salir al exterior.
No. ¿De qué manera? Yo podía salir siempre y cuando me llevaba un transporte. Y me llevaban, me esperaban y me traían.
O sea, vigilada todo el tiempo.
Sí. Me enfermé. Y aún así enferma, no me dejaban.
¿Te hacían trabajar?
Sí, me enfermé en ese momento, ya no me quería, como ya yo no estaba pagando, o sea, yo no estaba abonando de la cuenta. Me decían que no tenía día libre. Por ejemplo, yo podía tomarme un día libre, pero para descansar. Quiere decir que no bajar a trabajar, pero yo, a mí no me dejaron tener día libre. Ya como alrededor del mes y medio, que bajar igual, aunque sea hacer presencia, pero que tenía que bajar. No podía ausentarme.
No sé, a lo mejor no te encuentras bien porque tienes el periodo.
Con el periodo hay que trabajar. Y yo sí tenía un problema en un dolor que había tenido en la parte íntima. La tenía inflamada y aún así tuve que trabajar. Y me dolió, me puse peor, me dio fiebre y aún así tenía que trabajar. Ahí ya yo sentía, no puedo con esto. Ahí ya yo me deprimía más. No puedo con esto. Quizás si hubiese sido un lugar que sí trabajara, que sí hiciera el dinero, yo hubiese pagado mi cuenta, mi deuda, y tal vez ya no estuviera ahí, o no hubiese aguantado tantas cosas, o no me hubiese sentido emocionalmente, no me hubiese afectado tanto. Y yo salgo de eso, ¿sabes? Pero en mi caso no fue así. Muchas personas, sí es verdad, muchas personas llegan, trabajan y pagan su cuenta. y siguen adelante con su vida como que aquí no pasó nada. Pero hay otras personas que a lo mejor están pasando por situaciones más difíciles, tanto emocionalmente como económica, y realmente y lo que hacen es deteriorarse más. Entonces ahí es donde están más las oportunidades de que se aprovechan de ti. Ahí es donde te tienen. Pero ¿para qué? Si realmente el lugar no era una mierda. Además de que si uno no tiene la experiencia también. Porque de repente una cosa es que te diga, vas a hacer esto. Pero resulta que en esto también existen maneras de hacer las cosas. Y aún así tú no sabes si es que estás ahí, que hagan contigo lo que les da la gana. O realmente ser tú, tener la fortaleza y decir, esto es así, asado, ya. Pero no, tampoco sabes. Y ya.
María, ¿cómo salisteis de ese agujero?
Ese día fue el de nosotros, el de la fe. Teníamos la fe más que nunca, la verdad. Porque recuerdo que estaba ya llorando. Y yo como que con ganas de llorar, y qué vamos a hacer, no quiero trabajar, yo tampoco. Y entonces ese día nada, nosotras vamos, no nos queda de otra que pedir. Pusimos una velita y pedimos de que se nos solventara la situación, y la verdad, así fue que lo hicimos. Al día siguiente llegó un operativo de la policía, eran muchos policías. Nos separaron a todas, cada una tenía un policía. Entonces, por más que yo sentía, ¿sabes?, que te estaban presionando, preguntándote, porque te llegaron preguntándote directamente por personas que tú, ¿qué es esto? Y te explican, aquí está pasando esto, esto, y tú, ¿en qué estoy metida? ¿Sabes? Ahí donde tú abres los ojos y tú dices, ¿qué es esto? Estaban buscando personas que realmente tú conoces. Yo me quedo callada en la totalidad. Yo no puedo hablar nada. Y bueno, ya fue la policía la que nos sacó de ahí.
Cuéntame, María, la sensación.
Miedo, mucho miedo. En ese momento estaba nerviosa. No sabía qué hacer, qué era lo que debía decir. No sabía nada. Lo que sí sé es que no podía hablar. Pero igual ellos ya sabían todo. Ellos sabían quiénes estaban, quiénes no, qué es lo que estaban buscando y qué no. Yo estaba con nervios, yo no quería hablar, yo estaba en shock. Yo decía, ¿qué está pasando? El miedo es que no conoces a nadie. Aunque tengas tres meses en el país, no conoces a nadie, no has salido de ahí, no sabes nada. Vas a estar en la calle. O sea, imagínate, uno se imagina muchas cosas. No tenemos dónde estar, no tenemos nada, o sea. Y no pasa nada porque nos pusieron en contacto con las trabajadoras sociales, una fundación. Nos explicaron cómo funcionaba todo. Ahí yo seguía sintiendo miedo porque desconfiaba de las personas donde estaba, obviamente. Sinceramente, yo veía que tienes frío, quieres otra cobija, ¿sabes? Que llegan y esa atención es el cuidado que te dan, porque vas a tener la atención de un psicólogo, vas a tener la asesoría legal porque vas a estar con una abogada y vas a tener a las personas que están acompañándote contigo en la casa, que están al día pendiente de la comida, de tu cuidado, de la salud, todas esas cuestiones que tú dices. ¿Todo esto a cambio de qué? ¿Sabes? Es ese miedo que tú dices, ahora, ¿qué tengo que hacer?
No puede ser verdad.
No es verdad, exacto. No estoy acostumbrada a que nadie haga nada por mí.
Pero has sufrido mucho, María. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta de que este clic, ¿no?, en tu cabeza de ahí?
Cuando yo cambio de ciudad, yo tenía pesadillas porque me da miedo de que las personas con las que nosotros nos fuimos vayan a remeter contra nosotras. En todos lados. Yo como estuve todo ese tiempo en un lugar donde no salía, ya cuando cambié de ciudad, que tenía que estar en lugares, salir a la calle o hacer algún tipo de diligencia, trámite, o aunque sea salir a caminar para que conociera el lugar, el barrio, era para mí mareos, ganas de vomitar, se me quitaba el aire. Y pues ya, eso era cada vez y no me gustaba salir. Yo preferiría no salir de la casa, me sentía más seguro en casa. Era horrible. El iPhone de supe lo que es la agorafobia, que la doctora me dijo, que me explicó un poco y que me iba a pasar, pero que poco a poco me estuve con el medicamento. Era una pesadez en el cuerpo y hasta que yo dije, no, yo no puedo depender de estas pastillas para esto. Y yo dije, es depende de mí. y poco a poco, bueno, obligada, tenía que salir a hacer alguna diligencia sola o algo, pero controlándome, respirando poco a poco, ¿sabes? Tratando de controlar las náuseas que me daba al ver tanta gente, porque es que yo sentía que entre tanta gente me iban a ver, me iban a encontrar. Y ya, ¿sabes? Eso ya lo pasé. Y bueno, aún así no me detuve, en lo que tuve la oportunidad de ya conseguir un trabajo. Bueno, me he parado.
¿Qué has hecho? Cuéntame.
Bueno, he trabajado en almacenes, en cocinas, más que todo en cocinas lo que he trabajado. De los 2 años y 9 meses llevo 2 años trabajando. Me refiero a que no he perdido el tiempo, ¿sabes? O sea, en el sentido de que aunque por una parte me esté reparando, por otra, ¿sabes? El trayecto laboral, continuarlo, de no parar.
¿Hablas con tus hijas? ¿Confías que pronto las vas a poder ver?
Sí, espero.
Sí.
Se me ha hecho difícil, pero sí espero. Que muchas personas dirán, bueno, si es verdad, si tantos años y has estado trabajando eso, como que, ¿sabes? Te juzgan muchas veces, como que, ¿por qué no sigues buscando y, ¿sabes? Como para poder estar con tus hijos. Pero es que no saben por las cosas que uno pasa y no saben realmente cuánto te ha costado repararte. Y es fácil juzgar. Y aunque es verdad que llevo tanto tiempo sin ellos, pero es que no me puedo seguir dañando.
¿Tienes a tus padres? ¿Ellos saben por lo que has pasado?
No, del todo. No, no. La verdad no. Porque es preocuparlos más. Entonces prefiero seguir pasándolo así.
María, yo te agradezco muchísimo tu testimonio, tu fuerza de voluntad y tus ganas de seguir adelante.
Gracias a ti.
Solidaris, Mercè Folch.
Rosa Zendón és coordinadora del programa SICAR Adoratrius, d'atenció a dones i infants víctimes del tràfic d'éssers humans. Benvinguda, Rosa.
Gràcies.
I Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en violències masclistes, ha participat en un projecte europeu que per primera vegada ha estudiat l'impacte psicològic del tràfic de persones en les víctimes. Alba, com estàs?
Hola, molt bé. Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand.
Després d'escoltar la Maria, ens venen al cap un munt de preguntes, Rosa. La Maria, ara ho escoltàvem, és una dona jove, forta, mare de 2 nens petits, provinent de l'Amèrica Llatina, en una situació doncs, de precarietat tan gran que en un moment de la seva vida se sent tan atrapada econòmicament que no té cap més opció doncs, que dir que sí i acceptar prostituir-se. Aquest és el perfil, segons la vostra experiència, de dones que acaben en màfies d'aquest tipus?
És un dels perfils que ha anat en augment. Podríem dir que fa molts anys el perfil era diferent. Eren dones que realment doncs, eren segrestades, que patien episodis de violència importantíssimes, que eren aïllades justament per sotmetre-les i després finalment traslladar-les cap als països on aquests traficants volien explotar-les. El que hem anat veient és que les xarxes i els traficants han anat canviant els modus operandi i que a vegades són més sutils, és a dir, estan recorrent al que en la definició també es parla d'abusar d'una situació de vulnerabilitat, no? És a dir, la vulnerabilitat per si mateixa no seria suficient, però acreditar aquest possible abús, no?, d'aquesta vulnerabilitat seria els mitjans que estan fent servir en aquests moments la majoria de traficants per seduir, no?, i d'alguna manera enganyar també a les víctimes.
Clar, la forma en què explica la Maria que és captada és el modus operandi, no?, tal com deies. Un conegut en aquest cas li fa una proposta i ell arriba amb un bitllet d'avió comprat tranquil·lament, com si vingués a fer turisme.
Exacte. De vegades se'ls hi faciliten els mitjans, si elles mateixes no poden assumir-los, i per altra banda, de vegades són enganyades i són elles mateixes, fins i tot les que estan acceptant, no?, pagar el cost d'aquest bitllet i aquest trasllat.
Per tant, aquesta invisibilitat, entrar com si fossis una turista a un país doncs, comunitari o un altre país, és això que fa que sigui tan invisibilitzat?
Bé, diguéssim que les xarxes poden recórrer també al delicte del contraband de persones, és a dir, tenim dos modus operandi. operandi, no? D'aquelles xarxes que volen garantir que la seva mercaderia, perdoneu-me que faci fer servir aquesta expressió, però que la seva mercaderia arribi a bon port, i altres amb la que els hi és completament indiferent que la seva mercaderia quedi, per exemple, en aigües de la Mediterrània, no? Doncs perquè fan ús d'un altre delicte, que és el contraband de persones, que seria entrar per via irregular sense complir els requisits d'entrada que exigeix en aquest cas l'Estat espanyol, i l'exemple més clar seria fer-les traslladar a través de pasteres.
El testimoni de la Maria és absolutament aberrant. Era obligada a treballar encara que estigués malalta, encara que tingués el període, vigilada constantment. Això seria la definició clara del que significa ser un esclau.
Exacte, això ens donaria pistes de que s'estan vulnerant drets fonamentals, no? de la Maria, no? Però de vegades és veritat que aquesta vulneració de drets també pot ser com molt sutil, no? L'ús de les noves tecnologies pot exercir un control molt gran sobre aquestes persones, però el cas de la Maria sí que serien indicis, no? De que estem davant d'una possible víctima de tràfic de persones.
La societat n'és prou conscient?
No, jo diria que parlar del tràfic de persones, que és una forma contemporània d'esclavitud, ens planteja el repte de que actualment els nous esclaus i les noves esclaves no porten cadenes, no? Són unes cadenes invisibles, i tenim que alfabetitzar, no? Diguéssim, la nostra mirada justament a entendre quines són les greus violacions de drets humans que estan patint persones que tenim a peu de carrer, que poden ser veïns i veïnes nostres. No estem parlant d'aquest aïllament, no? Que a vegades ens plantegem, no? D'aquest aïllament social i que estan segrestades, que tenim aquests casos, però també la majoria de casos els tenim davant nostre, no? I passen per davant d'institucions públiques, serveis públics, entitats, etc. Bàsicament és poder entendre que el tràfic de persones sovint s'ha lligat, no?, al fenomen del crim organitzat, això és cert, i a vegades veiem aquestes vinculacions, però no sempre hi és a dir, també parlem de que a vegades no tenim estructures criminals organitzades, sinó grups informals, fins i tot persones individuals, no? I d'entrada hem de construir aquest imatge i, per altra banda, entendre això, que és una greu violació de drets humans, i hem de ser conscients, no?, i escoltar i anar més enllà de tots els prejudicis, estereotips, no?, que tenim entorn a l'esclavitud i, sobretot, sobre la població migrant.
La prostitució forçada, Rosa, és la forma d'esclavitud més estesa avui dia?
Les xifres avalarien que sí. Jo l'interrogant que tinc és si realment és on hem volgut posar el focus, no? És a dir, donar la sensació que tant l'Estat espanyol, Catalunya mateix i també en el marc de la Unió Europea hem centrat tots els esforços, no?, en l'explotació sexual a través de la prostitució, però fins i tot en el marc de l'explotació sexual tindríem també la pornografia o la servitud sexual, que tampoc no ha estat gaire investigada. El tràfic de persones abarca altres finalitats d'explotació que ens fan creure, no?, que també doncs estem veient res, la punta de l'iceberg, no? I que no, d'alguna manera, es mantenen moltes situacions que també afecten a dones i nenes invisibilitzades i infradetectades.
Fem la fotografia del que passa a Espanya i també a Catalunya, no? Espanya és un paradís per a aquest tipus de delictes? Quina és la situació?
Doncs bé, durant molt temps ha estat el paradís, doncs perquè fins al desembre del 2010 el delicte del tràfic de persones no es va tipificar al Codi Penal. Yes. Això vol dir que era més fàcil traficar amb persones que amb drogues, no? Que això sí que ho tenim tipificat des de fa molt de temps. Aquesta seria una de les explicacions, i per altra banda perquè algunes de les finalitats, com ara mateix, no? Tenim el tràfic de persones pel treball o serveis forçats, per la servitud, per l'esclavitud, això tampoc tenim tipificat què vol dir el delicte de treball forçós, el delicte de servitud o el delicte d'esclavitud. És a dir, en matèria de drets humans tenim moltes assignatures pendents. Jo crec que en general la societat pensa, no?, que estem complint amb tots els estàndards de drets humans i que d'alguna manera l'Estat està garantint que mai ens trobem en aquestes situacions, però si un es llegeix el Codi Penal se n'adona que realment no estem tan protegits i protegides.
Tenim xifres d'aquest tipus de delicte a Catalunya?
Doncs bé, és una assignatura pendent que tenim, no? És a dir, hi ha un protocol, el Protocol Català de Protecció a les Víctimes, que lidera tant la Fiscalia d'Estrangeria com el Departament de Justícia, on anualment ens trobem els actors clau que hem signat aquest compromís amb les víctimes i on presentem les nostres xifres. Però venim reivindicant la necessitat de tenir la xifra, que segurament ens escandalitzaria i ens incomodaria, de saber quants esclaus i esclaves tenim a casa nostra, no? Una pregunta que hem llançat al Parlament diverses vegades i que que evidentment, no, els nostres polítics i polítiques incomoda, no? Especialment. I és les dades que maneguem actualment són les del CITCO, del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat del Ministeri de l'Interior, que malauradament encara no incorpora les xifres de Mossos d'Esquadra i de la Xanxa, però clar, sí que es parlen de xifres potencials, però a l'hora d'identificar les víctimes, que seria quan estem garantint els drets que tenen reconeguts segons la normativa internacional, ens n'anem a xifres irrisòries. Per posar un exemple, només amb la finalitat d'explotació sexual, en els últims anys es parla de que hi ha una situació potencial de víctimes d'unes 13-14.000 víctimes. Per contra, identificades formalment, ens n'anem cap a la 150. Llavors, això vol dir que aquest efecte d'embut, no, ens planteja que realment hi ha alguna cosa que falla. Això vol dir que tenim molts problemes amb la identificació, amb la desconfiança que tenen les víctimes, en aquest cas, amb les administracions públiques, no, especialment amb els cossos policials, etc. I, per tant, tenim encara molts reptes.
Tot aquest camí per recórrer, perquè, clar, la diferència és absolutament abismal. Falta coordinació, per tant, no únicament això, sinó coordinació entre diferents departaments, governs, estats, cossos policials, fins i tot, per intentar abordar aquesta situació.
Jo diria que a casa nostra la coordinació està assolida, però sí que és veritat que hem d'acabar d'aterrar i formalitzar i, sobretot, protocolaritzar el tema de possibles criteris. És a dir, hem de fer una revisió de quins són els criteris pels quals acabem identificant a una víctima. Moltes vegades el que nosaltres venim reclamant és que identificar una víctima és sota indicis raonables d'estar davant d'una possible víctima, és a dir, de veure aquells indicis que ens parlen d'aquesta greu violació de drets humans i no tant d'aquests indicis que necessitem per judicialitzar una situació. Perquè, clar, quan busquem aquests indicis amb l'ànim només de judicialitzar, recau tot el pes de la prova en les víctimes, no sempre tenen tota la informació, no sempre és el moment per facilitar-la i, sobretot, perquè no és el que es planteja com a estàndard, no? I aquesta visió, que moltes vegades pot xocar els interessos, no, que tenim entre perseguir el delicte o protegir a les víctimes, doncs fa que, d'alguna manera, doni pistes del perquè d'aquestes xifres, no? Clar. I és perquè tenim un interès diferent a l'hora d'identificar aquestes víctimes. Day one, start over again.
Step one, I'm barely making sense. L'Alba, psicòloga especialitzada en violències masclistes, i tal com dèiem, ha participat en aquest projecte europeu que per primera vegada estudia l'impacte psicològic del tràfic de persones en les víctimes, coordinat per la Universitat de Barcelona i finançat per la Comissió Europea. Alba, ara ho deia la Rosa, no? El pes en les víctimes.
De fet, aquest és una mica el motiu pel que vam decidir intentar treballar amb aquest impacte psicològic del tràfic d'éssers humans en finalitat d'explotació sexual per entendre com aquestes dones estan carregant totes aquestes conseqüències psicològiques i com tot això no es té en compte, per exemple, en els processos judicials. De fet, els processos judicials tenim un greu problema a l'hora de fer front en aquests casos, i és que situen tot el pes de la prova, tota la càrrega probatòria, en les víctimes, no? Per tant, acaba pesant com una llosa sobre d'elles, perquè, a més, costa molt també que els propis jutjats tinguin en compte o entenguin l'impacte traumàtic que aquesta situació suposa i que, per tant, en moltes ocasions tindran dificultats per explicar el que els va succeir, tindran molts oblits, probablement tindran moltes confusions en el record. Llavors, com que tot això és una temàtica que encara s'ha estudiat poc i encara menys s'ha format en la matèria dels operadors judicials, seguim veient com, d'alguna forma, seguim pressionant a les dones perquè, si trenquen el silenci, si decideixen denunciar aquests fets, el propi sistema les torna a posar elles al focus, no?, en el centre, i dependrà molt de com elles sostinguin tot això emocionalment, de que al final pugui acabar, doncs, el judici amb una sentència condemnatòria o no.
Les víctimes que apareixen en aquest estudi, Alba, parlen de por, repugnància, culpa, vergonya. La Maria, per exemple, a qui vam entrevistar, explica que sentia por quan la cuidaven al principi, que desconfiava, deia, no estoy acostumbrada a que nadie haga algo por mí. Això sí. És devastador.
Sí, de fet, quan nosaltres vam començar amb l'estudi, teníem com una sèrie d'hipòtesis i sempre pensàvem, bueno, doncs, que realment, per exemple, no, l'experiència del tràfic d'éssers humans seria probablement aquell episodi vital que més les hauria impactat, no? I que d'alguna forma, a nivell traumàtic, no? Pel que fa la psicologia del trauma, veuríem un punt d'inflexió. Però el que ens va sorprendre moltíssim i que jo li he donat sempre molt de valor perquè realment m'ha situat en un altre lloc per entendre el fenomen que avui estem comentant, és que moltes d'elles ens deien és que per mi la situació de tràfic d'éssers humans, en realitat d'explotació sexual, aquesta realitat que estic visquent, no és allò que m'ha fet més mal a nivell emocional o psicològic, sinó tota l'experiència prèvia que vaig tenir, perquè el que sí que ens vam trobar és que el 100% de les dones que vam entrevistar havien patit violència, per exemple, en la seva infància o en la seva primera joventut. Totes elles venien explicant històries de violència. Per tant, el fet d'això que expliques a la Maria, de que no estava acostumada de que algú d'alguna forma no la tingués present, es preocupés per ella, dissortadament era un element que confluïa amb totes les dones. Totes elles compartien aquesta experiència de la multivictimització, per tant, ja havien patit la violència en les seves pròpies històries. I aquelles situacions de violència prèvies que moltes havien estat perpetrades per la família, per la parella, per algú de la comunitat, no? Gent d'aquesta del seu entorn, era el que realment ells explicaven i posaven sobre la taula com l'element que més dolor, que més els havia costat de resoldre, perquè en moltes ocasions també s'havien trobat com les famílies se'ls havien girat d'esquena perquè no les havien sabut acompanyar o els havien dit que era mentida allò que explicaven. Per tant, s'havien sentit molt soles, no?
Totes les dones que són explotades tenen la consciència que són explotades?
No, en moltes ocasions, sí que moltes d'elles, perquè una mica el que explicava la Rosa, no? Realment hi ha molts perfils diferents i algunes dones sí que ens expliquen que elles estaven disposades, elles sabien, no?, què venien a fer i deien, jo sabia que quan vindria, per exemple, arribaria, no tenien molt clar que era Espanya, per exemple, no?, i encara menys que era Catalunya, però era com, bueno, sabia que m'havien dit que hi havia un tema de prostitució pel mig i jo estava disposada a fer-ho, però no amb aquelles condicions que llavors es trobaven, no? Altres, per contra, i llavors quan podem parlar d'aquestes condicions, elles també prenen consciència de, val, tot i que jo volgués, havia acceptat fer el viatge i dedicar-me, per exemple, a la prostitució, si d'alguna forma s'estan transgredint tots els meus drets més fonamentals, com explicava la Rosa, això és una situació d'explotació. Per tant, això d'alguna forma és això que tu dius, no? Poso consciència i de cop i volta me n'adono, no?, que realment he estat patint tota aquesta violència. N'hi havia d'altres, per contra, que no sabien ni aquest, per exemple, se'ls havia dit que venien doncs, a treballar, no sé, en un supermercat o a cuidar, no sé, gent gran, per exemple, i es trobaven obligades a exercir la prostitució quan mai de la vida s'ho haguessin plantejat.
Rosa, m'agradaria preguntar-te el tema menors. Què passa amb el tema menors? Entre les víctimes que es capten també hi ha fills i filles menors d'edat. Els experts en tràfic afirmen que una part dels nens que desapareixen a Europa acaben en l'explotació sexual.
Sí, en l'àmbit de la infància tindríem dos col·lectius, no?, o dues franges, aquests fills i filles que són nens i nenes de curta edat, i després aquestes, la majoria adolescents noies, no?, que són víctimes directes, no?, de situacions d'explotació. Per tant, hem de fer front a dues realitats diferents en l'àmbit de la infància, de com realment Europa doncs, ha anat buscant en l'àmbit de l'explotació sexual una demanda molt més jove. Això va ser un tema que vam poder veure l'any 2010, amb què en qüestió d'un mes i mig es van detectar a Catalunya 7 adolescents, tant per part de la Policia Nacional com de Mossos d'Esquadra, i hem anat veient realment com el perfil d'edat, no?, de totes les dones que ens han anat arribant a partir de l'any 2010, que a vegades són més joves. És a dir, nosaltres el 2002, quan comencem la nostra tasca, parlàvem de dones de més de 30 anys, la majoria amb fills i filles, no?, als països d'origen, i en canvi doncs, el fenomen ha anat canviant, no?, en el moment que ens van començar a arribar dones d'origen subsaharià que pateixen un trànsit, no?, que fins i tot pot durar anys, doncs aquí ja comencen a arribar-nos amb nens i nenes que en alguns casos, no?, fills i filles, que són fruits o ja de l'explotació sexual. En altres casos són fills i filles d'una relació que d'entrada l'han fet per pura estratègia de supervivència, en molts casos, de preferien ser violades només per la seva parella que no pas, no?, per tot el conjunt d'homes, no?, que les estaven traslladant. I, per tant, això també ha estat una realitat a la que des de SICAR hem hagut de donar resposta, no? Ens han arribat unitats familiars, cosa impensable el 2002, no?
N'hem parlat abans una mica. El tema de la frontera m'interessa moltíssim, no? No sé si les aquestes polítiques que blinden les fronteres i que s'estan convertint i que són una arma mortífera per tantes i tantes persones són la causa del tràfic de persones, per exemple, amb finalitat d'explotació sexual.
Més que del tràfic és del contraban de persones, diguéssim, no? El tràfic també passa per fronteres, però també val a dir que en el tercer informe de la Comissió Europea, justament la Comissió Europea assenyala que compta, perquè tenim l'imaginari de que la majoria de víctimes del tràfic de persones són de tercers països i, en canvi, per contra, les xifres d'Eurostat ens assenyalen que la Unió Europea té un problema de tràfic intern. You say I'm the devil, boy, come with me. Storms. You're offering me the universe, but inside my heart's a picture of a fake girl. Posem cara, si es pot, a les màfies. Abans n'has parlat una mica, no? Pot ser una persona sola, una màfia molt més gran, un altre grup criminal pot ser de dimensions més petites. Com treballen? Com es capta les víctimes? Què se'ls ofereix? Doncs bé, jo crec que el gran problema és que es produeix una traïció, per dir-ho, que no es passa a ningú pel cap. És a dir, el perfil dels darrers anys ens parla de que la majoria, un 60% de les víctimes que hem atès, han estat captades per persones properes al seu entorn, ja sigui familiar o doncs, de relacions, no?, bàsicament. I jo crec que jugar amb això, amb aquests sentiments, amb aquests vincles, no?, que són tan necessaris, no?, per viure en societat, doncs a ningú ens passaria pel cap, no?, que algú ens vendria als nostres propis pares, a la nostra pròpia parella, és a dir, es juga amb una traïció que és supernecessària, no?, pel benestar psicològic de qualsevol persona. Llavors, les xarxes utilitzen aquests mètodes i intenten veure des del seu propi sistema cultural, el seu sistema de creences, el seu sistema relacional, veure per on poden jugar en benefici propi, no? Tenim des de que amb les màfies nigerianes, doncs s'ha jugat amb el tema de la creença del vudú. En l'àmbit més asiàtic, doncs veuríem, no?, com un valor tan de pes com és l'honor de la família també juga contra ell, no?, per tenir coaccionades a les víctimes. Amb altres també, doncs, les qüestions de la reputació, el fet de sortir, no?, o que et pugui comprometre amb les noves tecnologies a través d'una fotografia. És a dir, busquen la feblesa, no?, per la qual et poden mantenir coaccionat, no? També juguen en contra amb la manca d'una coordinació no tan interna com assenyalava abans, no?, que a nivell català doncs, podríem assenyalar-ho com a positiu, sinó amb la manca d'una coordinació efectiva a nivell internacional. Mm. És a dir, sí que és veritat que a vegades per perseguir el delicte es compten amb molts mitjans, però no tant per protegir a les víctimes, no? És a dir, en el moment que nosaltres plantegem que hi ha famílies que estan rebent amenaces en els països d'origen, i això ho posem en coneixement dels cossos policials, veiem la incapacitat que hi ha de coordinar aquest tipus d'informació perquè hi hagi una reacció en els països d'origen i que protegeixin aquestes famílies, no?
Alba, davant d'aquesta situació que està explicant la Rosa, els processos de recuperació són llargs i molt durs.
Són molt complexes, són llargs i durs per la pròpia experiència traumàtica, perquè no hem d'oblidar allò que dèiem, que moltes d'elles ja porten unes motxilles carregades amb altres experiències de victimització. Per això parlem d'aquests perfils, d'aquesta multivictimització. Per tant, tot plegat, no?, cada cop es va com enredant una mica més, es va fent més complexa. Pensem que la major part d'elles mai, o pràcticament són molt poques les que amb experiències de violència prèvies hagin fet algun tipus o hagin tingut algun tipus de suport. La major part d'elles no, de fet moltes no ho han pogut ni explicar mai. Llavors això s'enreda amb aquesta nova experiència de victimització que és terrible, i a més no podem oblidar que aquí a més hi cau a sobre una visió, no?, social sobre aquestes dones, que jo crec que això és terrible a més perquè viuen el que jo sempre parlo d'aquesta triple opressió, perquè són dones, val? Perquè moltes d'elles realment són dones migrades, i a més perquè estan visquent, no?, d'alguna forma en entorns de prostitució. Per tant, estan acumulant, no?, com aquestes tres mirades on carreguen tres tipus d'estigmes a la nostra societat, que això també està limitant la seva possibilitat de recuperació, de reparació. I a més l'entorn, d'alguna forma, la segueix visibilitzant com les altres. No són les nostres dones, no? I aquí segueix operant aquesta alteritat de la que tant ens parla Simone de Beauvoir, que d'alguna forma és, són les altres dones, per tant, d'alguna forma segueixen quedant marcades i viuen en els marges, no?, de la nostra societat.
Alba, com a conclusió de l'estudi, fes-nos una fotografia de quin ha estat el patiment que et van explicar aquestes dones a qui vau entrevistar.
Hi ha una dada que és molt interessant i que en aquest estudi també van estar col·laborant la gent de la Vall d'Hebron, de Psiquiatria Transcultural, i ens deien, per exemple, que en els 6 primers mesos, després de que una dona surti d'una situació de tràfic, en més del 60% de casos poden ser diagnosticades d'un trastorn psiquiàtric, no? Des de trastorn de estrès posttraumàtic, ansietat generalitzada, i que això, d'alguna forma, en les altres, no? També potser no es pot diagnosticar, però hi veus símptomes, no? Ho dic perquè jo crec que hem de ser conscients de l'impacte, no?, emocional i psicològic que tenen aquestes situacions, o sigui que en aquest cas doncs, estem intentant acompanyar, o si més no, ara mateix, fer visible, no?, aquest dany psicològic que arriba a un nivell tan profund d'identitat, val?, que d'alguna forma no?, per poder recomposar fins i tot qui són, hi ha una pràctica que això utilitzen molt les xarxes de crim organitzat i que jo trobo aberrant, però que crec que visibilitza molt el nivell de destrucció que van a buscar, que és quan, per exemple, les dones els hi canvien el nom, no? Deixes de ser tu, el que volen és que tu d'alguna forma desapareguis, no? Destruir tot allò que ets tu. Llavors què passa? Aquestes dones es troben tenint que suportar tota una situació dificilíssima que en moltes ocasions no poden ni anar a buscar aquell consol amb les seves famílies d'origen, per molt que hi parlin, perquè fins i tot hi ha aquest, allò que parlàvem, no? Aquesta construcció de la vergonya, no? Què pensaran de mi si saben que estic en una situació de prostitució, tot i que m'estiguin explotant? Per tant, es troben absolutament soles, havent de fer front a una situació dificilíssima que moltes d'elles expliquen, no?, que sentien que estaven com mortes en vida, no? Però també deixa'm ser positiva i optimista, perquè també és cert que moltes d'aquestes dones, i això la Rosa també ho sap perfectament, tenen la capacitat de trobar, d'aferrar-se a aquestes estratègies de resiliència, sortir endavant, tornar a connectar amb la vida i deixar de ser víctimes per passar a ser supervivents pel dia de demà, intentar ser vivents, no?, i poder tornar altre cop a viure, no?
Victoria, ¿cómo estás?
Ahora estoy bien. Obviamente no ha sido fácil, pero estoy tranquila.
Victoria, 40 anys, originària d'Amèrica Llatina, mare de dos fills de 20 i 11 anys. Viu a Barcelona des del 2016.
Tú eres originaria de América Latina, tienes dos hijos.
Sí.
Vamos a cruzar el Atlántico, vamos a ir atrás. ¿Cómo era vuestra vida allí?
Es difícil. Como lo digo yo, sálvese quien pueda, ¿no?
Para subsistir, entiendo.
Sí, para subsistir, sí, sí, sí. Sí, para subsistir, sí.
Entonces, delante de esta situación, ¿cómo se te plantea la opción de venir a España? Porque no fue una cosa directa llegar a Barcelona.
No, no fue directa. Yo, como siempre digo, Barcelona me escogió a mí. Porque, claro, con tantas deudas, dos hijos, madre soltera, ¿no? Mi expareja, pues tampoco existía, ¿no? Ni como padre, ni económicamente, ni nada.
¿No te ayudaba tu expareja?
No, no, antes era una carga. Así que bueno, yo estaba sola con mis dos hijos y él empezó a decirme que sí tenía amigas porque él las enviaba para China. 3 meses que ganaban 20.000, 30.000, dependiendo de la chica, 3 meses y volvían y bien, ¿no?
¿A China para hacer qué?
Prostitución. O sea, que tú, saldando la deuda que adquirías con la gente de la mafia, te quedaban libres 20.000 o 15.000, 20.000, 30.000 euros, dependía de la chica, ¿no? Y bueno, fue él el que me vinculó con esta red. Así que bueno, yo me entrevisté con la persona con la que yo iba a viajar. Bueno, me contó ahí una historia, que iba a estar allá como una reina, como una princesa, que bueno, un montón de mentiras que realmente cuando llegué allá era totalmente falso, porque la casa tenía rejas por todos lados, te encerraban, te quitaban el teléfono, me quitaron el pasaporte, no podías hablar con las demás compañeras y solamente nos sacaban para el club. Ahí nos entregaban el pasaporte y nos recogían y nos volvían, así era, ¿no? Entonces, empecé con una deuda de 20.000 dólares, que esto cubría el pasaporte, la visa, el trámite de la visa y el trámite del billete. Y en China, estando en China, le sumaban, ¿no? Que la comida, que el alquiler, que si no hacías un cliente, multa, que el maquillaje, que tocaba comprar ropa, que extensiones de pelo. Ya la deuda ya iba subiendo, ya no eran 20.000, sino ya casi 30.000 dólares. Y obviamente mi expareja recibió dinero, ¿no? Recibía dinero por envío de cada chica. Estuve una semana en China, pero pareció un año. Estaba como un sueño, era como una pesadilla, como el idioma, el olor. Yo a veces siento el olor y uf, regreso allá, es horrible.
Entonces, cuando tú aceptas, ya te pagan el pasaje para ir a China.
Viajo con la manilla, la chica que se hace cargo de ti, la que está siempre ahí contigo. Es como tu sombra, se le dice manilla. Ella era la que hablaba siempre con los demás, ¿no? Nunca vi otra persona hasta el último día cuando me escapé, pero siempre era ella, ella. Sé que detrás habían más personas y sé que al lugar donde nos llevaban habían más personas vigilándonos, porque en un momento de discusión que yo discutí con ella, ella me dijo, bueno, pero ¿y quién te empujó? Y yo me quedé mirándola, o sea, ¿cómo lo supo? Porque había más gente, ¿no? Había más gente atrás y nos vigilaba.
Entiendo que dejas a tus hijos
con el padre.
Con el padre.
Con mi pareja, con mi expareja. En ese momento era mi expareja, ¿no? La persona que me vendió.
Qué inhumano.
Sí, sí.
Es difícil de verbalizar, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, ahora estoy bien. Antes no podía hablar del tema. No, no podía.
¿Y dentro qué pasa? ¿Te encuentras a más chicas que como tú? ¿Hay colaboración entre vosotras?
No nos dejaban hablar entre nosotras en la casa porque nos tenían aisladas, ¿no? Cada una en una habitación. Pero en el bar, en el club este, yo hice contacto con una chica que estaba en la misma casa donde yo estaba. Y nos quejábamos, ¿no? Pero ¿cómo nos dicen esto? Y dijimos, pues esta noche no vamos a ser clientes, porque no, dijimos, nos vamos a rebelar, ¿no? Porque son así. Entonces, claro, a la chica esta, yo creo que le metían a la manilla, le metían presión y ella nos metía presión a nosotras. Bueno, esta noche no hicieron clientes, entonces multa de tanto y ya nos deben tanto. Y así decía ella, no, yo me quiero ir, ¿y cómo hacemos? Y yo también, pero no sabemos, nadie hablaba el idioma, tenías que, para entender, tenías que mostrar una foto o algo. Y el último día que yo estuve ahí, yo discutí con esta chica y le dije, no voy a seguir trabajando porque ustedes son unos mentirosos, ladrones, me dijeron, me trajeron aquí engañada, me dijeron que era una cosa y es otra, y y ella me dijo, pues si no le gusta, se puede ir. Y yo le dije, ¿me puedo ir? Me dijo, sí. Y yo cogí mi maleta y empecé a empacar todo. Cuando ella entró a la habitación y me dijo, quiero que le quede algo bien claro. Usted de aquí no se va a ir. Y no va a estar ni con sus hijos, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni nada, porque su deuda va a no sé cuánto. Y usted de aquí no se va a ir. Entonces quedé como, o sea, paralizada. Entonces, claro, mi otra compañera, como se dio cuenta que me quería ir, me dijo, ¿te ibas a ir y me ibas a dejar aquí? Le dije, a ver, es que me quiero ir. Me dijo, mira, yo estoy planeando mi fuga. Entonces yo la miré y le dije, ah, tú te ibas a ir, te vas a fugar y me vas a dejar aquí. Me dijo, no, yo no te podía decir nada porque no sabía si podía confiar en ti. Además, si yo me voy y tú no te puedas ir, te van a torturar y te van a sacar la información, me decía. Entonces yo le dije, no, yo me voy contigo. Entonces ella había planeado su fuga con un cliente mexicano que conoció ahí y él la iba a ayudar a escaparse ese día. Entonces, yo había conocido un cliente también de Latinoamérica que hablaba español y yo tenía pensado en hablar con él ese día que ella se iba a fugar para que me ayudara a mí a escapar. Entonces, claro, al tener yo este problema con la manilla, ese día nos llevaron, era la hora y no nos llevaban. Y ella seguía hablando por teléfono. Y nos dijo que nos iba a vender a los franceses. Nos dijo, bueno, ustedes como no quieren trabajar aquí, las vamos a vender a los franceses, que allá sí las van a violar, las van a golpear, las van a drogar, las no sé qué. Claro, porque como no les gusta estar aquí, entonces se van para allá.
¿Quiénes son los franceses?
La otra mafia francesa. Hablaba siempre de la mafia francesa. Entonces, ese día salimos más tarde de lo habitual. Yo como tenía pensado no volver y escaparme esa noche, me llevé mis documentos y claro, cuando íbamos llegando al lugar, paramos una calle antes y nos bajamos del coche y habían dos tipos esperándonos ahí, dos hombres. Entonces ella dijo, bueno, él se va a hacer cargo de ti, tienes que darle el número, tienen que el GPS, él va a ser tu sombra, dónde vas, él va a estar ahí siempre. Y después de este día se van con ellos. Me imagino que otra casa. Después la manilla nos dice, bueno, váyanse al club, nos da los pasaportes que ellos ya van. Necesito hablar una cosa con ellos. Nosotras íbamos caminando cuando me dice ella, ¿es ahora o nunca? Y yo no había hablado con la otra persona para que me ayudara a escapar. Yo le dije, sí. Entonces íbamos caminando, al frente se hacían taxis, nos subimos a un taxi. Ella buscó en su teléfono una tarjeta X de un hotel para mostrársela porque no hablábamos chino. Y le mostró la tarjeta, le dijo que nos llevara a ese lugar. Ya después de eso que el taxi arrancó, ella llamó a la persona con la que se iba a escapar. Y le dijo, mira, estamos escapándonos en un taxi, voy con una amiga, una compañera. Nos iban a entregar a la mafia francesa, así que nos tocó escaparnos ahora. ¿Qué hago? Entonces él le dijo, mira, te voy a enviar al teléfono la foto donde le vas a decir al taxi que te lleve. Son como 3 o 4 horas de camino. Cuando llegues ahí va a haber un coche, al lado de ese coche va a haber un cono, debajo de ese cono va a haber una cajetilla de cigarrillos. Ahí va a estar el dinero para que le paguen al taxi. Después tienen que buscar el KFC y nos vemos en el KFC, en los baños del KFC, el Kentucky. Ahí después de que cuelgues, quítale la pila al teléfono, quítale la SIM card, apágalo, dile a tu amiga que apague el teléfono, le quite la SIM card y la batería y que no enciendan el teléfono. Llegamos allá, estaba el coche, el carro, el cono, el dinero. Buscamos al KFC, estábamos esperando a este chico cuando él llegó con todo disfrazado, ¿no? Llegó con una sudadera, una gorra, lentes. Y nosotras no estábamos en el baño, estábamos sentadas ahí en el KFC cuando él pasó y dijo, les dije que en el baño, y él se fue para el baño, ¿no? Lo primero que dijo, los teléfonos, muéstrenme los teléfonos. La pila de cada teléfono y la SIM, pónganla acá. Ahora yo me quedo con los teléfonos mientras que decidimos qué vamos a hacer, dijo él. Entonces quedamos nosotras como... Entonces él, yo creo que vio nuestra cara de susto y dijo, a ver, no sé a quién me estoy enfrentando. Yo también estoy en peligro, dijo. Así que Tenemos que cuidarnos todos porque yo estoy aquí también. Entonces...
Claro, porque te podías fiar o no. Cualquiera os podía engañar. O...
Sí, él también estaba asustado porque él... ¿Puedo quedar yo aquí muerto y qué? Por ayudar, ¿no? Entonces él dijo, ¿y tú qué piensas hacer? Yo le dije, bueno, yo buscaré ayuda en el consulado o embajada de mi país y miraré qué hago, ¿no? Entonces él dijo, bueno, tengo dos opciones. Una, un billete para su país o dos billetes para España. España, ¿por qué España? Porque la chica con la que yo me escapé tenía familia aquí.
Eso así a cambio de nada, es decir, él compraba los billetes, él quería ayudar.
Él quería ayudar. Fue un ángel, ¿eh? Sí, fue un ángel. Yo le dije, pero yo no, ¿yo qué voy a hacer en España? Entonces mi compañera dijo, no, tenemos que salir de Asia, hay que salir de Asia. Entonces efectivamente él compró los dos billetes para España y nos dio dinero para que cogiéramos un autobús de Madrid a Barcelona, nos dio dinero para que comiéramos. Sí, una gran persona.
¿Tenéis contacto?
Sí, 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 yo todavía hablo con él por WhatsApp, sí, le escribo, sí. Entonces viajamos sin nada, con lo que teníamos puesto, vestido así de noche, con un frío, bueno, en fin. Y llegamos aquí y ella contactó con su familia, nos recogieron en la estación de Barcelona de autobuses. Todo fue tan rápido y por otro lado el padre de mis hijos, claro, cuando llegamos aquí que pusimos el teléfono, que conectamos el teléfono y todo, mensajes, ¿no? Que tienes que devolverte, que nos van a matar, que van a matar a todo el mundo, que tienes que devolverte, que hay que pagar la deuda y que tienes que devolverte y que tienes que devolverte. Y claro, yo le dije, yo no me hubiera escapado sin no hubiera sido toda una mentira porque me engañaron. Que le dije yo, gracias a Dios me escapé, si no, no vuelves a saber de mí, hasta me matan, ¿no? Hasta que un día yo le dije, mira, no voy a volver y si tú me sigues diciendo que vuelva, los voy a denunciar. Los voy a denunciar con la policía porque tengo todas las pruebas en el teléfono. Y ya a partir de ese momento nunca más me volvió a escribir. Y bueno, nos citaron, estuvimos la entrevista con las adoratrices, con Sicar, y yo decidí acogerme al proceso, mi amiga, ¿no? Pues dejarme ayudar, ¿no? Venía totalmente destruida. Y bueno, empecé el trabajo con ellas, trabajo psicológico, trabajo a nivel de documentos, ¿no?
¿Cómo está tu situación ahora?
Ahora, bueno, tengo permiso de trabajo y de residencia, sí.
¿Y tus hijos?
El trabajo con ellos, pues, era difícil, ¿no? Porque ellos estaban allá con mi verdugo. Y que en mi familia nadie sabía que yo había viajado, nadie sabía nada de eso, nadie. Entonces, yo empecé a hacer aquí, averiguar cómo hacía para traerlos y finalmente, después de 9 meses, ellos pudieron venir. Después fue el tema, ¿no? De que me tocó decirles que no podían dar ubicación, no podían dar nombres, no podían dar la calle, no podían mostrar fotos, no podían subir nada a redes sociales porque, pues, yo estaba escondida. Entonces, el tema fue bastante difícil porque, bueno, en ese momento mis dos hijos, uno era muy pequeño, entonces este no tenía problema, ¿no? Pero mi otro hijo sí que lo tenía, entonces me tocó explicárselo y contarle todo lo que había pasado. Y...
¿Lo entendió?
Sí, lo entendió. Sí, lo entendió. Y bueno, también con mucho enfado, ¿no? Porque en mi país esta persona, él les decía que yo me había ido de vacaciones, que los había abandonado, que yo estaba pasándola bien y que yo ya no los quería.
Qué duro.
Cuando él sabía en realidad lo que había pasado, ¿no? Sí, sí, cuando yo ya los tuve aquí conmigo, uff. Volví a vivir porque fue muy difícil, fue muy difícil.
Victoria, te agradezco muchísimo tu relato, tu experiencia, que es muy dura, pero por suerte ya te vas recuperando, ¿no? Que es lo más importante.
A ustedes por contar la historia también.
La Victòria, l'altre testimoni que hem tingut al programa, és el seu marit, la seva parella, qui la ven a una màfia, en aquest cas per anar a la Xina a prostituir-se. La Victòria és mare de dos fills, el marit l'assetja constantment, l'amenaça que ha de fer aquesta feina, o si no, doncs matar els fills. Hi ha una sèrie de violències sumades, no?, a aquesta realitat, tal com bé explicàveu tant tu, Rosa, com l'Alba, no? En aquest cas, a la Victòria la salva un client.
Cert.
Això deu ser una mil·lèsima part de la realitat, no?
Doncs bé, des de Sicar em dedica no és el primer client que saps.
Ostres, és molt curiós.
Sí, nosaltres el que hem vingut comprovant és que en el moment que Sicar, no, va posar en marxa també la seva primera web, doncs és veritat que hem tingut algunes trucades, no, d'alguns clients que són consumidors de sexe i que han dit que realment doncs havien trobat algunes situacions. Després tenim els clients que volen salvar les dones, no? També tenim els rescatadors, no? I que a vegades no busquen tant realment treure una persona d'un context d'explotació, sinó que el que volen és tenir també, no, algú a casa seva, no, amb unes altres finalitats. Però sí que és veritat que hem tingut trucades fins i tot des de l'estranger, de persones que han estat a Barcelona un cap de setmana, que han estat en contacte amb entorns de prostitució i que una vegada han arribat als seus països, doncs ens han fet una trucada explicant-nos i posant-nos en coneixement d'algunes situacions que hem pogut gestionar, fins i tot de menors. O sigui, que en aquest sentit és veritat que és important, no?, també fer aquesta sensibilització, podem estar d'acord, no estar d'acord amb el tema de la prostitució, del consum de sexe, etcètera, però sí que és veritat que hem vist doncs certa proactivitat d'alguns clients, no, que es mouen en els entorns de prostitució a denunciar determinades situacions. Però ja et dic, o sigui, hi ha persones que ho fan realment amb la finalitat de que la persona sigui lliure i altres amb el que, bueno, es barregen altres qüestions, no, que no són massa positives, no, sinó que igualment continuen perpetuant, no, aquesta relació de submissió, no, de poder sobre la dona, etc.
Clar, clar. En canvi, a la Maria sí que la va alliberar una batuda policial. Això és el més habitual?
Doncs sí, o sigui, hi ha un percentatge elevat de la nostra feina, el 50% ens arriba doncs perquè hi ha investigacions policials o perquè alguna dona ha denunciat la seva situació o motiva una investigació i ens arriben aquests casos, però a mi sempre m'agrada explicar, no, que hi ha moltes dones, no, que s'autoalliberen, és a dir, busquen els seus mecanismes per sortir d'aquesta situació, les seves estratègies, i que no sortiran als mitjans de comunicació, però sobretot per deconstruir aquest imaginari de que sembla que les víctimes estan en una actitud passiva, que no busquen, no, realment sortir-se'n d'aquesta situació. Això no és cert.
Abans has fet una mica de pinzellada. Quan es parla de prostitució sempre es planteja des de dos posicionaments, l'abolició o la regulació, tot i que aquest no és el tema d'aquest programa, és inevitable que us pregunti per aquesta qüestió, ja que el president Pedro Sánchez doncs, ha posat fil a l'agulla per tal d'abolir la prostitució. Quina és la teva opinió, Rosa, i després Alba, per acabar?
Doncs bé, aviam, el que nosaltres veiem és que el tràfic de persones es dona en tots els sectors, regulars i irregulars, legals i il·legals, formals i informals. Posar el focus sobre el tema de la prostitució, bueno, és posar-lo, pot ser motiu tant per la prevenció com, no?, la prevenció del tràfic de persones, però no oblidem que el tràfic de persones abarca també altres finalitats d'explotació i, per tant, hauríem de posar el focus a tot el que pot ser focus, no?, de possibles situacions d'explotació, és a dir, el tràfic de persones inclou també el treball forçós, la servitud, la mendicitat, l'esclavitud o pràctiques anàlogues a l'esclavitud, el matrimoni forçat, per criminalitat forçada, l'extracció d'òrgans. Per tant, en aquest sentit, nosaltres quan diem que s'ha d'abordar el tràfic de persones i portem molts anys des de la societat civil reivindicant la necessitat d'aprovar una llei integral per a les víctimes del tràfic de persones, quan parlem d'això parlem per totes les víctimes independentment de la finalitat d'explotació que pateixen. No? Posar el focus només en el tema de la prostitució és fins i tot ignorar que l'explotació sexual, no?, o tràfic per explotació sexual, inclou també l'explotació sexual en pornografia, per servitud sexual. Per tant, jo crec que hem de graduar la mirada, fer una mirada molt més àmplia del que és el fenomen, posar només el focus en una de les finalitats que per contra sembla, no?, que sigui pitjor que les altres, no?, quan estem parlant de que tots d'alguna manera estan patint una situació d'esclavitud, doncs no em sembla prou correcte, sincerament. I també perquè els països que tenen abolida, no?, o prohibida la prostitució, o els que la tenen regulada, tots tenen igualment una situació de tràfic. Aquí jo crec que hem d'anar cap a arrels més profundes de quines són les causes que estan provocant tota aquesta situació de tràfic de persones, ser conscients que la demanda d'esclavitud, tots som demandants d'esclavitud, no només en l'explotació sexual, és a dir, gran part, no?, del vestuari que portem, del calçat, de tot el tema de noves tecnologies que utilitzem, hi ha esclaus i esclaves i també ens hauria d'incomodar, és a dir, si fem front a la lluita contra el tràfic de persones, no ha de ser per parcel·les ni per finalitats d'explotació, sinó que ha d'haver-hi un abordatge molt més holístic i molt més integral.
Alba, per acabar.
Bé, jo crec que és un dels deutes en majúscules que tenim com a societat, perquè per nosaltres, però també per les generacions futures, perquè és com, és tan absurd, no?, no saber en el nostre país, o sigui, aquest tema, la discussió de si, del tema de la prostitució, no acabem de fer-hi front, i mentre no hi fem front es situa en un entorn d'alegalitat que, bueno, que és com que tot es permet, perquè al final no podem oblidar que som considerats no, Catalunya, l'estat espanyol, el bordell del sud d'Europa, i per tant sabem que tenim un problema molt gran davant dels nostres, no?, davant de les nostres cares, però que ens costa molt posar-nos-hi. I aquí jo crec que també té molt a veure amb que estem tocant una qüestió on hi ha molts interessos econòmics, hi ha molt de poder al darrere, i on no podem oblidar també que les dades són extremadament preocupants, i jo torno a situar el focus en el lloc on realment a mi em preocupa i on m'agradaria que hi hagués una mica el debat també de què està passant, i és com pot ser que en l'estat espanyol el 40% d'homes, segons els estudis que s'han fet, reconeixen que han estat consumidors de prostitució. Què està passant, no? Quin model de masculinitat i aquí al darrere, i aquest tipus, aquests homes que busquen, no?, quin tipus de relacions o què estan projectant, no?, per exemple, perquè sabem que en moltes d'aquestes situacions doncs segueix preexistint tota aquesta relació de desigualtat, no? Per tant, jo crec que trobo interessantíssim que d'una vegada per totes es resolgui això en un sentit o un altre, però també s'optés per una opció o per una altra, el que també caldria és plantejar alternatives de vida a aquestes dones, ja sigui doncs, perquè sí que hi ha moltes que no tenen altres opcions i per tant estan exercint la prostitució per una manca d'alternatives, però n'hi ha d'altres que sí que ho fan de forma voluntària, per tant amb aquestes crec doncs, que també caldria prevaldre, no?, els seus drets. Però amb les altres dones, com ho fem? Quin tipus de sortida els donem? Els donem una sortida a llarg plaç, una possibilitat de construir vida, o prohibim un exercici i les deixem, no?, un altre cop en els marges de la nostra societat?
I sobretot donar-los veu.
Doncs Rosa Zendón, coordinadora del programa Sicara d'Oractrius, d'atenció a dones i infants víctimes del tràfic d'éssers humans, un plaer.
Gràcies.
I Alba Alfajeme, psicòloga especialitzada en violències masclistes, com sempre, un gran aprenentatge escoltar-te. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminos trillan pra gente se ver.
Anna Surinyac, benvinguda.
Hola, què tal?
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Hem escoltat els testimonis duríssims de la Maria i de la Victòria, dos supervivents del tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual, una xacra transfronterera i que la pandèmia encara ha invisibilitzat més. Avui coneixerem un projecte fotogràfic profund i impactant centrat en Nigèria i en les joves víctimes de tràfic i enviades a Europa per prostituir-se. Anna, qui ens acompanya avui i de quin projecte parlem?
Doncs avui ens acompanya la Lorena Ros. La Lorena és una fotògrafa documental. Ella, bueno, per mi, de fet ella no ho recorda segurament, però jo la primera vegada que la vaig veure va ser el 2018, que li havien donat un WordPress Photo, que no era ni el primer ni el segon, sinó el tercer WordPress Photo, per un projecte que tenia sobre abús infantil. Però abans d'aquest n'havia fet un altre, que és el que avui portem, no? Que és sobre el tràfic d'esclaus moderns, no? Centrat molt en les dones.
Lorena Ros, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
L'explotació sexual és segurament una de les cares de l'esclavitud contemporània, la més coneguda. Les noies nigerianes, per exemple, han format part durant molt de temps del paisatge nocturn dels carrers de les nostres ciutats, no? com Barcelona. Explica'm quan i de quina manera decideixes afrontar aquest projecte.
Va ser quan estava fent una història sobre immigració a l'arribada de les costes del sud de la península, quan vaig veure que moltíssimes dones subsaharianes estaven desembarcant. Aleshores jo no vivia a Barcelona, estava a Londres i havia baixat a fer aquest projecte i vaig pensar, vale, els homes que desembarquen venen a buscar una vida millor, treballant amb la construcció, feines més físiques, però no entenia com és que tantes dones arribaven i què feien, no? I aleshores li vaig preguntar a un guàrdia civil i recordo perfectament que el guàrdia civil em va dir «Todas estas son putas y trabajan en la casa de campo». I aquella frase va ser un punt d'inflexió on jo em vaig quedar molt pillada amb això i aleshores és on va començar aquest projecte que després vaig desenvolupar durant 4 o 5 anys.
Que bèstia, no?
Bueno, va ser molt, sí, molt impactant el que va dir, però tenia raó. Clar, jo no vivia a Barcelona. Quan vaig baixar a Barcelona, perquè ja em van dir que les Rambles estaven plenes d'escultures de color negre i evidentment. Aleshores, tot això va començar perquè Marie Claire UK, o sigui, a Londres, una revista, la revista Marie Claire, em va... Bueno, jo vaig vendre la història i aleshores els hi va agradar la idea de fer una història sobre com aquestes dones arriscaven les seves vides per trobar una vida millor i fer de prostitutes, de treballadors sexuals aquí a Europa. I volien un reportatge positiu sobre com aquestes dones, doncs, jo què sé, es maquillaven, els dies de lleure anaven a l'església, etc etc. Aleshores, jo vaig començar a fer aquesta història, vaig començar a estirar de fils, també vaig començar a comparar informació, a contrastar-la amb Anti-Slavery International i altres organitzacions, i clar, em vaig adonar que totes les dones que estaven treballant venien del mateix estat de Nigèria i que al darrere hi havia un tràfic de persones. Aleshores vaig anar a Marie Claire i vaig dir, escolta, jo no puc fer una revista, un reportatge optimista, i aleshores em van dir que, bueno, cap problema, em van pagar la feina, i després vaig veure que era un filón periodístic d'història i aleshores vaig demanar una beca, etcètera, etcètera, i vaig començar a tirar del fil. I és on va sortir tota aquesta investigació.
M'interessa molt que m'expliquis com és l'acostament, no? Aquestes noies, aquestes dones, perquè suposo que no ha de ser fàcil.
No, no va ser fàcil. Jugava amb l'avantatge de que al parlar anglès, algunes d'elles parlant anglès, i després també per fer la investigació vaig haver d'anar a Nigèria, previ a presentar-me aquestes beques, arrel d'un altre ajut que vaig aconseguir amb Anti-Slavery International, i aleshores vaig aprendre quatre paraules del seu dialecte, com si haguessin, de la seva llengua tribal, que hi ha moltes allà. I a poc a poc pues, és periodisme de guerrilla, no? És anar al carrer i començar a parlar amb elles i bueno, trabajo de campo a saco. També jo crec que l'avantatge era que les tenen molt isolades,
sí, aïllades,
i aleshores el seu contacte amb l'home o la dona blanca és només a través de clients. I aleshores el fet de que una dona jove els hi acostés i parlés amb elles i tal, doncs també va ser un avantatge, no?, per poder entrar en el seu món.
Posaves en risc la seva seguretat o la teva?
En aquell moment jo també hi havia una mica d'inconsciència per ambdues parts, no? Per la meva part, com que el lligam, el xantatge és psicològic, no hi havia la figura del proxeneta al voltant, com si diguéssim. O sigui, que jo, en risc, en realitat, no... Si podia estar-ho, la història ho valia, no? Com si diguéssim. I les dones... És que els traficants se'ls en fotia una mica. Vull dir, és que és una jerarquia tan bèstia i està tot tan protegit al seu sistema que crec que el fet de que jo estigui fent això és que els era igual, una mica.
Parlem d'aquest viatge a Nigèria, què és el que vas a documentar, què és el que et trobes, parlaves abans, no?, d'aquest maltractament psicològic, no?, d'aquest xantatge psicològic a què són sotmeses aquestes dones, no? Explica'm una mica de què va això i de quina manera les capten i com les controlen.
per contextualitzar una mica, Nigèria és el país, es va descobrir el petroli als anys 60, és el país més ric d'Àfrica, però pel petroli mateix està monopolitzat per dictadures corruptes que els estats occidentals també alimenten, no?, d'alguna manera, i aleshores és un país molt pobre a nivell de població. Vull dir, hi ha gent riquíssima, però hi ha gent molt, molt pobra, però també tenen una consciència de superació. És un país africà on els nigerians diuen que són els americans de l'Àfrica, no? O sigui, hi ha un orgull molt... I aleshores, Edo State, que és aquesta zona on ja al segle XIV ja va començar tota l'esclavitud, no?, la venda d'esclaus amb els portuguesos, després amb els holandesos, després amb els anglesos, cap a les Amèriques. Ara és una reproducció que s'està fent cap a Europa, com si diguéssim. O sigui,
és un mateix patró, no?
És un mateix patró, sí. I aleshores, als anys 80, va començar a venir algunes dones per aquest tràfic, no? I aquestes mateixes madams que van començar a venir van veure també els traficants com un filon, i aleshores hi ha tanta demanda, sobretot a Espanya i a Itàlia, que és una mina d'oro, vull dir, pels traficants. I aleshores les dones els hi diuen, no? També aquí hi ha una qüestió psicològica molt interessant, perquè per una banda la religió animista, no?, originària, autòctona d'Edo State i d'aquesta part de Nigèria i algunes parts més de l'Àfrica de l'Oest, el juju, el vudu, és l'origen, no?, de tot això. Però per una altra banda, amb l'evangelització, amb l'ocupació i tot això, amb el colonialisme, també creuen molt amb Jesus, no? O sigui, amb la cultura, amb la religió més evangelista cristiana. Aleshores, psicològicament tenen un lío, no?, també, perquè estan enganxades per les pràctiques de vudú que els fan els traficants, però per una altra banda, elles també tenen una fe directa de que són les escollides per Déu, perquè els nou nascuts, com es diu, el newborn again Christians,
Els renascuts.
Els renascuts, els evangelistes, tenen aquesta relació amb Déu, que ells són els escollits. I aleshores ells arriscaran les seves vides per venir cap aquí, però tindran sort. No sé si m'he explicat
amb
això.
Sí, t'ho he explicat perfectament, sí, sí.
Aleshores, per això hi ha una fe de que encara que molta gent vinguin històries de que es moren pel camí i tal, ells són els escollits. I a ells no els hi passarà això.
Perquè quedi clar, una noia nigeriana està tranquil·lament a casa seva, com és captada per aquesta madame o per aquestes màfies? Com funciona?
Vale, és que tampoc és una cosa que les captin, o sigui, que vagin a casa seva i les... No és un segrestament així, no és tan simple, no és tan blanc i negre. És més que hi ha una xarxa, hi ha noies que no hi ha molta indústria a Edo State, i aleshores són noies que senten que una cosina ha marxat a Europa i li ha anat bé, que hi ha una persona que et pot financiar un viatge perquè puguis anar cap allà. Sembla una mica tot...
Sabent que es dedicaran a la prostitució?
Això aquí és on està la pregunta de sempre, no? O sigui, fa, jo crec que als 90, al començament del 2000, no estava tan clar. Ara hi ha un dubte, no? A vegades els hi diuen que potser han d'acompanyar algun home blanc, o potser fins i tot els poden dir que poden fer una mica de prostitució. Però és que la diferència és que elles, i això, realment creuen que en un mes o en dues setmanes pagaran el deute. I que el deute potser són el que costa el viatge. Pues també depèn del traficant. Hi ha traficants més bàsics, no?, que fan la ruta a peu fins al Marroc. Després creuen, hi ha traficants més sofisticats que tenen també connexions amb les ambaixades autòctones del país i els hi fan visats i venen amb avió, i el deute aquí serà més alt, vull dir, perquè el papeleo cuesta más, com siguéssim. Però el deute que han de pagar aquestes dones va entre els 30.000 euros i els 50.000. O sigui, en dòlars són uns 50.000 dòlars, entre 40.000 i 50.000 dòlars. I el viatge no costa això, per molt que costi. Aleshores, aquí ja no és tant que elles sàpiguen que poden dedicar-se a la prostitució, que sincerament, o sigui, jo vaig estar amb... He treballat amb moltes dones i a una la van deportar, i per una altra història, quan jo vaig fer una altra història a Nigèria, vaig anar a veure-la, i ella, sobretot, era del pal a casa meva, o sigui, ni se t'acudeixi dir el que jo estava fent a Europa. O sigui, jo estava cuidant una dona gran, o sigui, hi ha un tabú al voltant d'això, i potser hi ha una cosa també que les famílies ho saben, però no volen parlar-ho, vull dir, és que és molt més complexa. El que no són conscients és de la humillació a la que seran sotmeses un cop arriben aquí i de la quantitat de temps que han de passar per pagar per aquest deute.
Anna, m'agradaria preguntar-te, mirant la pàgina web de la Lorena Ros, es poden veure aquestes imatges, no?, d'aquestes cerimònies de vudú. Tu què destacaries de la seva manera de captar, no?, de mirar?
No, jo sobretot... És el projecte, no?, el que destacaria, perquè la Lorena està parlant, aquest projecte ella el va fer a finals dels 90 al 2000, però tot això encara serveix per entendre el que passa avui en dia, no? Jo he vist els vaixells de rescat, hi ha testimonis que, com deia la Lorena, pots intuir que són conscients que han de pagar el deute i són conscients que l'han de pagar acompanyant homes blancs. També no són conscients de durant quant temps han de pagar el deute. O sigui, tot això el 2021 està exactament passant el mateix que fa 20 anys. Però el que té el projecte de la Lorena és que ja va l'origen i fa que entenguem per què aquestes dones creuen en algo que està per sobre de la violència. Jo no crec que això ho poguéssim fer, bueno, ens ho pot dir la Lorena millor, però amb dones russes, amb la prostitució russa aquí a Barcelona, que també n'hi ha molta, als mateixos carrers de nigerianes. Jo he intentat entrar i és molt difícil entrar allà. Llavors jo, quan veig el projecte de la Lorena, penso, ostres, és que hi ha algun... Evidentment ja les màfies estan molt organitzades, però és que a sobre, entrant en aquestes cerimònies de vudú, entens moltes coses que seríem incapaç d'entendre si jo no hagués vist, per exemple, el projecte aquest d'ella.
Lorena.
Sí, no, jo això sempre ho comento, no? Si jo hagués intentat fer aquesta història amb la trata de dones de l'est, per exemple, jo crec que algun traficant m'hagués donat un toque ja, una pallissa o... Quan jo estava a Nigèria, per començar, el traficant no sabia que jo estava a la cerimònia vudú, ¿vale? Perquè aquí el que passa és que el catolicisme i el cristianisme, el catolicisme sobretot està en crisi, ¿vale? I aleshores l'església evangelista sincretitza molt més el que és la cultura animista amb el cristianisme, no? Perquè canten, entren en èxtasi i tot això, no? I aleshores, com que hi ha tanta crisi dels animistes, aquests voodoo priests, els brujos, com siguéssim, els traficants els hi paguen diners perquè facin aquestes cerimònies per les dones. ¿Vale? Aleshores, jo vaig anar a aquestes cerimònies a través d'un fixer que tenia, que coneixia una dona, bueno, i jo realment, jo els hi deia que era un estudiant d'antropologia. Se'n reien de mi una mica, perquè també el que mola de Nigèria és que som molt orgullosos i jo vaig sentir que se'n reien de mi perquè era blanca, no, i també el ser dona era petitona, era molt prima, no era una amenaça. Jo quan vaig arribar jo pensava que estaven fent un espectacle, a vegades. Vaig fotografiar diverses cerimònies i després al reportatge he fet una edició de les fotos més potents.
Veiem a les noies, per exemple, vestides, no?
Sí, però hi havia una que, de cop, la noia la fiquen en un riu i aleshores jo després entra en èxtasi i jo pensant, això ho estan fent, esto es un show que estan montando. Fins que arriba un moment que l'angle de la foto era molt millor si jo em ficava l'aigua per la perspectiva i vaig a ficar el peu a l'aigua i tots, o sigui, es para la cerimònia i tots, no, que l'aigua estava beneïda per el dios Ogun i et poden...
Absorbir o
sí,
que
sí, exacte, saps? I ahir vaig adonar que tot això era... O sigui, que realment tot anava super en sèrio. I després també a Londres, ensenyant aquestes fotografies a un nigerià, que de cop el tio va flipar, en plan, com has pogut estar aquí? O fins i tot el meu fixer. O sigui, el fixer és la persona que a Nigèria m'acompanyava amb el cotxe, que un cop vam arribar a la cerimònia i quan va començar la cerimònia, el tio del pal, Lorena, let's go. I jo, Martin, porto 2 setmanes intentant, o sigui, buscant aquest accés. Ara no marxarem. Lorena, please, let's go, anem. O sigui, estava cagat. I aleshores t'adones del poder que té això. O sigui, que jo fins i tot era desconfiada, no? Dic, esto me están vendiendo algo. I no, realment... O fins i tot a Lagos, quan això es va exposar, que els periodistes autòctons que havien estudiat als Estats Units, vull dir, els periodistes tal, és que no em preguntaven per això. O sigui, la gent es va quedar com... Tenien moltíssima por. O sigui, realment s'ho creuen.
I clar, és el que deia una mica l'Anna, és un projecte que fa molts anys que vas fer i que em deies l'altre dia també a l'entrevista prèvia, que has d'anar actualitzant perquè l'actualitat és la que és i continuen havent xarxes i màfies que trafiquen amb el cos de les dones, no? Vull dir, això no ha desaparegut.
No, això també és un poc lo frustrant, no? No, sí, perquè crec que aquesta cerimònia i aquest reportatge tan extens, crec que sóc de les poques persones que ho ha fet, i aleshores em truquen de tant en tant, i jo també sóc conscient que fa molts anys que he fet això, aleshores em poso en contacte amb organitzacions que continuen treballant amb aquest tema, i és que no ha canviat gairebé res. Que és també una mica lo trist, no?, de la situació, que després d'haver estat reconeguda la història publicada internacionalment, les autoritats, la veritat és que, o sigui, són dones... negres, dones, prostitutes i pobres. Vull dir, és que realment a la societat és...
Les més invisibles.
Ah, exacte. Les més invisibles i les menys... no sé com dir-ho, però...
Valorades. És mercaderia, no?
És mercaderia, exacte.
Bueno, i no ha canviat tampoc la demanda, no? Al contrari, no? Cada
Clar, això també és el que és la reflexió també de la societat de... No sé si això... Si algun client, no, d'aquesta mercaderia està sentint això, si s'ho pensaria dos cops, no, també, perquè la demanda és la que genera també el tràfic, això està claríssim. Clar, són les més barates, també, em sembla, saps, del mercat.
I, de fet, la Núria López, no, que la vam, sí. va entrar en un dels programes, ella deia, no, també va fer ja tràfic a Mèxic, i ella deia, un gram de coca el vens una vegada, una dona la pots vendre 10 vegades
sí.
al dia.
No, i el que és veritat és que aquestes dones, quan jo treballava amb elles, a la que establien qualsevol mena de relació amb algun autòcton o el que fos, les canviaven de país. Mm. Vull dir, hi havia molta mobilitat, perquè no...
Per evitar llaços de confiança.
Ah, exacte. Exacte, exacte. I també parlàvem amb organitzacions locals que treballen amb treballadores sexuals, donant assistència sanitària, psicològica o el que sigui. Amb les nigerianes eren les més difícils d'accedir-hi.
Si voleu veure les imatges de la Lorena Ros, teniu la seva pàgina web, lorenaros.com, aquest projecte sobre el tràfic d'esclaus moderns, amb finalitats, en aquest cas, d'explotació sexual, un treball que vas fer molts anys a Nigèria, però que malauradament continua de plena actualitat. Un plaer, Lorena.
Moltes gràcies, Mercè, i moltes gràcies, Anna.
I Anna, una abraçada.
Una abraçada. You're broken down
and tired. Solidaris. Premi Civisme als mitjans de comunicació 2021.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián i José Antonio Muñoz. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat. We can walk it out and move on days and now. Silence is a quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move, I won't dance, bring it to its feet. Move, I won't dance. For that we have each other. I will rise a thousand times again.